Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Algèria ha reclamat la repatriació de 7 menors arribats sense acompanyament en vaixell a Eivissa el setembre passat. El motiu és que els pares d'aquests 7 menors han reclamat exercir-ne la pàtria potestat i la Fiscalia Espanyola ja han tramitat l'expedient, segons el Ministeri de l'Interior. Es tracta d'una mesura excepcional, ja que el Consell Insular gestiona altres 70 infants i joves d'aquest país i amb cap d'ells Algèria ha sol·licitat que tornin. Les autoritats eivissenques insisteixen que aquesta repatriació s'hauria de fer extensiva a la resta de menors a càrrec seu. Vicent Maria és president del Consell.
Cada vegada que arriben menors, una vegada se'ls fa l'afiliació, nosaltres ens posem en contacte amb l'ambaixada argeliana enviant-li els datos d'aquests menors que, de manera que els repatriïn, de manera que facin els tràmits necessaris perquè els tornin cap al país d'origen, a Mercat Argelia. Mai se mos havia contestat a cap d'aquestes comunicacions que havien fet a l'ambaixada argeliana.
Nova derivada, doncs, de la crisi migratòria que ha marcat l'actualitat aquesta setmana, també avui, quan el govern manté que l'activació directa del Frontex a les Balears serviria com a mesura dissuasiva. Per això, la presidenta Marga Proens enviarà una carta al president espanyol Pedro Sánchez en què li exigirà que faci la petició formal a la Comissió Europea. Avui és divendres, 24 d'octubre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu matí. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la plantada de les comunitats del PP al Consell Interterritorial de Salut enmig de la crisi pels cribratges de càncer.
Els consellers populars denuncien la utilització partidista d'aquest òrgan i la imposició de criteris de la ministra de Sanitat que ha acusat aquests governs de voler ocultar dades dels cribratges de càncer. La Fiscalia ha obert una segona investigació sobre aquesta crisi a Andalusia per presumpta manipulació de mamografies.
Queda conformat el jurat popular que jutjarà els tres acusats de llançar un nadó prematur dins un contenidor de fems a Porto Cristo el 2023.
La mare i el conco de la bebè s'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La Fiscalia també acusa una tercera persona per omissió del deure de socors i li reclama que pagui una multa de 4.500 euros.
L'alumnat d'FP a Mallorca serà format en cursos de salut mental i gestió emocional gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'associació 3 Salut Mental. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el president de l'entitat, Alfons Suárez, han firmat avui l'acord que permetrà posar en marxa aquesta iniciativa pionera adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. El programa inclourà 6 jornades gratuïtes a cada un dels 17 centres de formació professional on s'aplicarà inicialment, tot i que l'objectiu és estendre els 31 centres de l'illa en els pròxims anys.
El govern destina 5 milions d'euros d'ajudes directes per als afectats per les tempestes d'Eivissa. Són diners a fons perdut que tramitaran els ajuntaments. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els ajuts a la reconstrucció pels afectats per la danada d'Eivissa aniran dels 2.000 als 10.000 euros. Encara no hi ha data per començar a recollir peticions d'empresaris, autònoms i particulars, però el Consell d'Eivissa vol que sigui aviat per avançar-se al cobrament de les assegurances. És un anunci que s'ha fet avui mateix al Consell d'Alcaldes d'Eivissa i on s'ha acordat donar suport a la declaració de tota l'illa com a zona greument afectada.
Ja a Menorca hi ha malestar i indignació entre molts dels usuaris del port antic de Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Les obres de millora del pont de Secul Àrsega del port començaran el pròxim dia 3 i això comportarà que la rampa per embarcacions hagi de quedar inoperativa, uns treballs que a més han de durar 5 mesos. Els usuaris d'aquesta rampa s'han organitzat per fer públic el seu malestar denunciant que Ports no habilita cap rampa alternativa i que, per tant, no podran tirar embarcacions a la mà durant tot l'hivern.
Acabem de conèixer que hi ha noves passes per avançar en l'oficialitat del català a la Unió Europea. Espanya i Alemanya obriran un diàleg per reconèixer les llengües cooficials en el si de la Comunitat Europea. Recordem que aquest era un dels acords entre el PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez, que ara pren més rellevància que mai després de la pujada de tots els independentistes. En parlarem en els propers minuts i pel que fa a l'actualitat esportiva. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia.
Arrenquem amb Takuma Sano, que pot ser la gran novetat a la convocatòria del Mallorca per jugar diumenge contra el Llevant.
Sí, el japonès fa dos dies que s'entrena en normalitat i podria tornar a una llista de convocats. Continuaran de baixa Kumbula i Toni Lato. Escoltarem el jugador Antonio Sánchez, que avui ha parlat per IB3 Ràdio. També en futbol, avui comença una nova etapa a la selecció espanyola amb la seleccionadora Sònia Bermúdez al capdavant. El combinat nacional amb tres mallorquines, Cata Coll, Mariona Caldentall i Lucía Corrales, disputarà el partit d'anada de les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia. I en tennis, Jaume Munà disputarà d'aquí uns minuts els quarts de final del torneig de Basilea. El mallorquí s'enfrontarà al canadenc Félix Auger-Aliassime.
I el temps es manté tranquil per ara, en espera, això sí, d'un canvi important que es preveu per diumenge. Marc Caldentell, bon dia.
Bon dia. Arribem al cap de setmana amb un ambient d'estabilitat. Per avui cap vespre parlarem de cel destapat. Temperatura bastant semblant a la d'ahir, amb aquests valors màxims que s'han de moure entre els 25 i 27 graus en general. El vent avui ja bufa de manera feble en general de component sud. I començarem el cap de setmana amb tranquil·litat. Per demà dissabte tindrem pocs núvols. El dematí pot haver cel mig enterbolí, poden caure quatre gotes, però se destaparà ràpidament. I en general serà un dissabte de sol arreu de les illes, en qualque núvol també a darrera hora de la jornada. I tot això amb vent de component sud, que pot bufar en cots moderats, sobretot demà cap vespre, i temperatura que demà torna a pujar. Atenció a les màximes, perquè tornaran a quedar entre els 25 i 28 graus, sempre més elevades cap en el nord de Mallorca i d'Eivissa. Fins i tot en aquest indre podríem friar els 29 graus, però la situació canvia. A partir de dissabte vespre començarà a entrar el vent de nord-est. Ho farà de manera feble. Serà ja amb vista diumenge quan bufarà moderat a totes les illes, fins i tot en qualsevol cop fort. I diumenge el cel s'anirà tapant ja des de primera hora del dematí, amb possibilitat de qualsevol brusca feble, preferentment nord de Mallorca, i al migdia i cap vespre de diumenge hi haurà brusques, sobretot a Mallorca. Aquí seran generals, en general febles, moderades cap en el nord i la serra de Tramuntana, i pot fer qualque brusqueta a Menorca, a Eivissa i Formentera. Poqueta cosa si arriba a ploure. Això sí, notarem un descens progressiu de la temperatura i la mínima es donarà al final de diumenge, amb un ambient ja fresquet.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Algèria ha demanat la repatriació de 7 adolescents que varen arribar tots sols en una barca a Eivissa al setembre. El Consell ha reclamat que també es retornin els altres 70 infants migrants algerians que té sota la seva tutela. Ens n'informa Clàudia Roig.
Els 7 algerians d'entre 14 i 17 anys van tocar terra amb una llanxa presumptament robada el 3 de setembre a Platja d'en Bossa, un fet que van transmetre per xarxes socials. És un cas excepcional perquè el govern del seu país n'ha demanat la seva repatriació quan ningú el sol reclamar. Tampoc és habitual que els menors viatgin sense adults. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es va reunir dilluns amb el seu homòleg algerià i va assegurar que la Fiscalia ja tramita la devolució perquè els pares han demanat la pàtria potestat. El Consell d'Eivissa té a càrrec seu 70 infants i adolescents migrants algerians més, i el president Vicent Marí vol que s'aprofiti l'ocasió per repatriar-los tots. Ho han demanat ja oficialment.
No estan fugint de cap guerra, no són els lots que visquen en condicions precàries, en alguns casos és gent que ve aprofitar-se del sistema que tenim aquí, com molta gent que està de viatge per Europa i llavors a darrera escala fan a Eivissa, els pares se'n van i deixen aquí els menors. Hi ha diversos casos que són flagrants, que és d'abús.
El Consell assegura que no tenen capacitat per acollir el que qualifiquen d'allau de menors. En els darrers 3 anys només s'han dut a terme 2 repatriacions més, una a Mallorca i una altra a Formentera. 4 de cada 10 infants migrants no acompanyats a les Balears són algerians.
Tot això ha marcat la polèmica d'aquesta setmana al voltant del Frontex entre el govern i Balear i l'Espanyol. Doncs avui hem sabut que la presidenta Marga Proens enviarà una carta al cap de l'executiu estatal, a Pedro Sánchez, per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament de Frontex a les Balears amb tots els mitjans necessaris.
Ho ha anunciat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern. Aquesta petició arriba després de diversos dies de tensió dialèctica entre el govern i el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, arran de la presència o no de Frontex a l'arxipèlag. Costa insisteix que cal una presència efectiva de l'Agència Europea a les illes amb personal i mitjans propis per garantir la seguretat i el control de la frontera marítima.
I sí, el govern de les Illes Balears considera que només l'activació de Frontex i instal·lació de Frontex a les Illes Balears té un caràcter dissuasori. Sí, ho considerem així, per molt que diga el delegat del govern. I per això ens preguntam, a què està esperant? Que no es faci, no es prengui per beneix? Qui ha vist Frontex a les Illes Balears? Teniu un avió a Màlaga? És activar Frontex a les Illes Balears?
I en aquesta mateixa línia, el Partit Popular també ha registrat una petició en forma de proposició no de llei al Parlament.
Els populars reclamen d'aquesta manera una vegada més a Pedro Sánchez que s'apliquin a les illes els recursos de l'Agència Europea de Guàrdia de Costes i Fronteres, tal i com es fa a Canàries. En aquesta proposició no de llei també reclama a la Unió Europea que s'inclogui la dimensió insular en el nou pacte pel Mediterrani, amb mesures específiques que tinguin en compte els reptes de les illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui migdia l'Audiència Provincial ha quedat constituït al Tribunal del Jurat, que aquests dies jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor a Porto Cristo el 2023. S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit, i la Fiscalia reclama per als dos acusats la pena de presó permanent revisable. El Ministeri Públic també acusa una tercera persona per omissió del deure de socors i li reclama que pagui una multa de 4.500 euros, Carme Moreno.
La mare estava embarassada d'unes 27 setmanes quan es va posar de part a l'interior del vehicle, on també hi havia la seva germana i el seu cunyat. La dona va donar a llum a la nina, que va néixer viva. Segons el Ministeri Públic, tant la mare com el seu cunyat sabien que el bebè no havia mort, i amb la intenció de posar fi a la seva vida, la dona li va donar l'infant al seu cunyat. Llavors l'home va baixar del vehicle i va llançar la criatura a un contenidor de fens que hi havia al carrer, i varen abandonar la petita.
Com interpreta aquests fets el Ministeri Públic?
Idò, diu que els dos acusats sabien que la nounada no es podia defensar ni demanar ajuda. A conseqüència d'aquests fets, va patir una aturada cardiorrespiratòria per manca de mesures assistencials durant el part. També va patir un traumatisme cranial, ocasionat o bé per la caiguda en terra durant el part o bé quan va caure el contenidor. Un foc corp aquest que li va provocar la mort. La Fiscalia diu que l'altra acusada, la germana de la mare, conscient de la situació crítica en la qual es trobava la menor, no va fer res ni va reclamar tampoc assistència mèdica. La Fiscalia li aplica a la mare acusada l'agreujant de parentesc. A partir de la setmana que ve, el Tribunal Jurat haurà de deliberar si la mare i el cunyat són culpables d'un delicte d'assassinat i si la germana de la mare va cometre un altre delicte d'omissió del deure de socors. En la vista oral de dilluns declararan, hem de dir, els primers testimonis.
Més coses. La cap de l'Oficina Nacional contra les Violències Sexuals, Alicia Sánchez, ha lamentat avui a Palma que tan sols es denuncien un 8% dels casos de violència sexual comesos a l'Estat, unes xifres que per a la responsable d'Onvios són massa baixes. La revictimització que pateixen les víctimes, assegura Sánchez, és un element que s'ha de millorar.
Alicia Sánchez també ha explicat que quasi el 50% de les víctimes acaben proporcionant imatges de continguts sexuals que es reclamen a través de les xarxes socials. La responsable d'Onvios ha explicat que falta una presa de consciència en campanyes molt més potents. Un punt de vista que comparteixen l'inspector de la Policia Nacional de les Balears, Francisco Javier, i el subinspector Sergio Víctor García, que han investigat un cas on hi havia una víctima que tan sols tenia 8 anys. Una investigació que pels agents ha estat dura pel contingut esfereïdor de les imatges que han vist.
que bueno, que nos llamó la atención que una niña de 8 o 9 años que tuviera acceso a estas tecnologías y sin ningún tipo de control parental. Ahí hace falta una alfabetización digital, o sea, hay que darse cuenta de los peligros que tiene este entorno y que tenemos que estar mucho más encima de los niños.
Pues la verdad es que se te parte el alma y ha sido bastante duro y lo hemos pasado hasta mal, porque ha sido complicado.
Declaracions en les jornades contra les violències sexuals de la delegació del Govern Central que avui acaben a Palma. En la trobada també hi ha participat Valentina Milano, professora de l'UIB i reconeguda experta en l'entorn digital segur pels joves. Milano ha demanat responsabilitat penals contra els directius de les plataformes que difonen continguts sexuals a menors.
Persona que circula per la calle enseña una foto o un professor en classe que enseña una, pues sí que tendrá problemas con la justicia. Pero una empresa como Pornhub que cada día enseña material pornográfico a millones de menores no tiene ningún problema. Acceden menores, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar el artículo 186 del Código Penal para que quede claro que la difusión es por cualquier medio.
L'experta en violència de gènere també ha dit que és essencial controlar tant el temps com el contingut al qual accedeixen els joves a través de les pantalles. Ha posat el seu exemple personal i ha assegurat que les seves filles tan sol poden estar connectades a la xarxa una hora al dia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Fiscalia obri una segona investigació pel cas dels cribratges de mama d'Andalusia, aquesta vegada per la denúncia feta per l'associació Amama per l'esborrament i la modificació d'algunes proves de les afectades. Una acusació que el govern andalús nega. Recordem que el Ministeri Fiscal també indaga sobre els problemes detectats al programa per una denúncia presentada en aquest cas pels partits de l'oposició i per l'associació Defensor del Pacient, Olivia Navarro.
L'Associació de Dones en Càncer de Mama a Mama denuncia que han detectat casos en què les proves com mamografies i ecografies haurien desaparegut o s'haurien retocat de l'aplicació que fan servir els pacients del Servei Andalús de Salut per consultar la seva història clínica. Això ha generat molta inquietud per part de les usuàries afectades que veuen com les imatges on abans ens constataven l'existència d'indicis de lesions que requereixen més atenció, ara ja no hi són o directament han estat modificades. El SAS nega aquestes acusacions i manté que totes les proves diagnòstiques queden sempre conservades a la història clínica de cada pacient.
I enmig de tota aquesta crisi, la consellera de Salut, Manuela García, i la resta de consellers de les comunitats del Partit Popular han abandonat avui en bloc la reunió del Consell Interterritorial de Salut que se celebrava a Saragossa, criticant que el govern de Pedro Sánchez ha polititzat la trobada i que el Ministeri de Sanitat actua de forma unilateral en el tema dels cribratges del càncer de mama.
També acusen l'organisme d'ignorar les aportacions de les comunitats, de provocar confrontacions i de vulnerar el reglament. El conseller de Salut de Castella i Lleó, el popular Alejandro Vázquez, ha criticat l'ús partidista, ha dit, de la comissió.
Por supuesto que las comunidades del Partido Popular ni hemos ocultado ni vamos a ocultar ningún dato y estamos dispuestos a dar todos los datos. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí se viene ya con las deberes hechos, se viene con el trabajo hecho y el Ministerio no ha hecho su trabajo, trabajo que quedaba bien claro en la ponencia de cribados.
El Ministeri havia convocat de manera extraordinària les comunitats per abordar el finançament i distribució de fons per a la xarxa europea de centres integrals de càncer. També per intentar arribar a un acord per a la distribució territorial de finançament per al desenvolupament del sistema de vigilància d'aquesta malaltia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha lamentat la plantada dels populars i els ha avisat que tindran notícies dels serveis jurídics del govern.
Des del Ministeri de Sanitat no podem admitir que el Partit Popular diga que és un insulto pedirles información Y, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que las consejerías, los consejeros del Partido Popular den respuesta y den información. Van a tenir, per supuesto, notícies de nostres serveis jurídics.
Encara en qüestions de salut a Formentera, continuen tancats el quiròfan i la sala de parts de l'Hospital de l'Illa a l'espera del resultat dels cultius que s'han fet i que determinaran si és segur o no reobrir aquestes instal·lacions. Una humitat causada per la Dana Alice ha estat el motiu de la clausura d'aquestes dues sales.
Ara mateix només s'obririen en casos d'emergència vital. S'han reprogramat de moment 4 intervencions de caràcter menor i no s'ha produït en aquests dies cap naixement a l'Illa. El SAMU i l'Hospital d'Eivissa de Can Misses estan coordinats per si s'han de traslladar pacients.
El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona greu, afectada greument per emergència als municipis de Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan de Labritja, també Formentera i els municipis d'Es Migjorn i el Llevant de Mallorca.
Aquesta declaració permetria activar tots els ajuts i les mesures econòmiques que preveu la normativa per la recuperació dels danys materials causats per les inundacions de les darreres setmanes provocades per Gabriel i Alice.
A més, avui s'ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de serveis socials que dona cobertura als treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència.
Uns treballadors que recorden que han fet vaga per reivindicar millores laborals que els equiparin amb els empleats de l'IMAS. D'aquesta manera, el govern respon a la seva demanda i la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, ha assegurat que ja s'ha posat en contacte amb els grups parlamentaris socialistes i més, ja li han garantit que validaran el decret a la Cambra Autonòmica.
Es verdad que nos estábamos encontrando con una serie de dificultades jurídicas para poder realizar este incremento y este decreto ley le da cobertura para poder ponerlo en marcha. Es un complemento que va a beneficiar, como decía, a todos los trabajadores de la Fundación. Estamos hablando de casi 1.000 personas que van a ver mejoradas sus condiciones laborales.
L'ocupació laboral a les Balears ha tornat a batre rècords, amb l'atur clarament a la baixa, així ho mostra l'enquesta de població activa, l'EPA, amb dades del tercer trimestre de l'any, és a dir, dels mesos d'estiu. Durant aquest període, els treballadors en actiu han tocat sostre, amb 670.000 persones en feina a la comunitat, mentre que l'atur ha baixat en 10.500 persones.
De fet, és la xifra de desocupats més baixa dels darrers 2 anys. A més, durant els darrers 3 mesos s'han creat a les Balears més de 26.000 llocs de feina, i això ha fet que ara mateix hi hagi a l'arxipèlag més de 672.000 persones en actiu. És la xifra més alta en un estiu des que hi ha registres. Les dades de les Balears contrasten, però, amb les que s'han produït a la resta de l'Estat, perquè en conjunt a Espanya l'atur ha pujat, ho ha fet en més de 60.000 persones. En canvi, en aquest cas, sí que s'ha marcat un nou rècord pel que fa al nombre d'ocupats i sí que coincideixen la situació a les Balears. En tota l'Espanya hi ha actualment més de 22.300.000 persones fent feina.
Són les dades d'aquesta enquesta laboral que ja han valorat les plataformes de treballadors. La UGT reconeix que és innegable, que quantitativament són molt positives. Ara bé, demanar anar més enllà.
I per això, Pedro Ma, el secretari general del Sindicat de les Balears, es demana de què serveix tenir plena ocupació si després els treballadors no poden ni accedir a un habitatge.
L'habitatge és el que ens preocupa més. Hi ha consens polític absolut, tant de dretes com d'esquerres, com de la gent d'esquerra i com la intel·lectualitat, en què és el primer problema que tenim, que patim a Balears. El doble, una família ha d'invertir el doble de la seva renda per tenir un habitatge. Estan 60 anys de la nostra vida pagant una hipoteca.
També la vicepresidenta segona i ministra de Treball ha reconegut que s'ha de fer més per millorar el benestar dels treballadors.
Els partits progressistes i les organitzacions socials han presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra la llei de projectes residencials estratègics del govern.
Consideren que aquesta norma implica una amenaça territorial i social perquè deixa sense efecte les normes municipals. Els signants del recurs consideren que l'executiu ha utilitzat els problemes d'accés a un habitatge per impulsar amnisties massives a infractors i promoure l'especulació urbanística. Denuncien que els projectes residencials estratègics es
poden impulsar en sòl rústic sense estudis sobre consum d'aigua o necessitat de serveis públics per a la població que hi viurà. Margalida Ramis és portaveu del GOP.
Davant d'això feim aquest cop contundent. Per nosaltres és també un exercici de democràcia poder dur en el Tribunal Constitucional decret lleis sense participació ciutadana, sense cap tipus de garantia ambiental i a l'empara d'uns beneficis que acabaran en poques mans de promotors i especuladors immobiliaris per contra de l'interès general i de la protecció d'un sòl que necessitem.
Aquest recurs d'inconstitucionalitat el promouen les entitats civils, però l'han hagut de presentar els partits amb representació al Congrés, en aquest cas PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca, integrats dins Més Sumar i Unides Podem. El president del Fòrum de la Societat Civil, Josep Benedicto, els ha agraït la predisposició i ha demanat una reflexió al govern.
Això du com a conseqüència, pues bueno, lo que avui un poquet també s'escenifica, no? Que és l'unitat de tots els partits d'esquerra i l'unitat també de tota la societat civil, que és molt plural, que és molt diversa, però mira per on han estat capaços d'agrupar-nos, no?, enfront d'ells. No? Això tindrien que fer mirar.
El govern respecta la decisió de dur endavant aquest recurs d'inconstitucionalitat, però assegura que no té cap dubte jurídic sobre la llei. Ho ha dit el portaveu Antoni Costa, que, a més, ha descartat un avançament electoral com a Extremadura.
Costa ha volgut deixar clar que la situació a les Illes és molt diferent a la d'altres comunitats autònomes. El vicepresident considera que la situació del govern és molt més estable respecte a altres territoris, ja que ha, recorda, pressupostos vigents i, a més, se negocien ara uns de nous.
Saben vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos a la Comunitat Autònoma d'Extremadura? En el mes de desembre de 2023. Recorden vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos en aquesta comunitat autònoma? Fa tan sols uns mesos. I la realitat d'Extremadura, o la d'Aragó, si m'ho permeten, res té a veure amb la realitat de les Illes Balears.
Tot això quan en ple pols, amb Junts i amb el futur de la legislatura en l'aire, la vicepresidenta Maria Jesús Montero confirma que el govern espanyol presentarà els pressupostos generals de l'Estat per 2026. Diu que els comptes ja estan molt avançats i que en uns dies espera convocar el Consell de Política Financera.
Sobre la reunió que dilluns mantindrà la cúpula de Junts per decidir si romp amb el PSOE, la vicepresidenta ha admès que l'executiu té la necessitat d'intensificar el diàleg en la formació de Carles Puigdemont, però insisteix que es compleixen els acords.
Aquelles qüestions que tenim comprometida conjunt i que depenen de nosaltres se han desarrollado, están en trámite, y las que dependen de tercero o dependen de otro, pues estamos trabajando para que también se puedan cumplir. Así que diálogo y más diálogo.
I en aquest context hem conegut novetats importants sobre la possible oficialitat del català a la Unió Europea. Espanya i Alemanya obriran un diàleg per reconèixer les llengües cooficials en el si de la comunitat europea. Aquest era justament un dels acords entre el PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez i l'anunci es produeix en plena amenaça de la formació de Carles Puigdemont de trencar amb els socialistes.
En una declaració conjunta, els dos països ratifiquen la decisió d'obrir un diàleg amb l'objectiu de trobar una resposta a la petició d'Espanya que sigui acceptable per a tots els estats membres. Reconeixen que l'ús de les llengües cooficials és una part essencial de la identitat nacional plurilingüe de l'Estat espanyol. Alemanya era fins ara un dels països reticents a incloure el català, l'euskera i el gallec en el reglament lingüístic de la Unió Europea. És una passa que requereix de la unanimitat dels 27 estats membres.
El jutge del Suprem rebutja de moment demanar al PSOE que entregui els moviments de doblers en efectiu. Era una petició del Partit Popular.
Leopoldo Puente descarta requerir aquesta informació als socialistes abans de la declaració de l'exgerent del partit i una treballadora de la formació a Ferraz que estan citats per dimecres que ve. No descarta, per tant, fer-ho més endavant, depenent del resultat d'aquestes declaracions. La petició del PP demanava incorporar a la causa judicial els moviments de caixa del PSOE des del 2017.
L'Audiència Nacional investiga el president de l'empresa Sidenor per vendre acer sense autorització a una companyia israeliana que fabrica armament. El jutge també investiga altres dos directius de Sidenor. Tots ells estan citats a declarar el pròxim 12 de novembre.
El jutge atribueix presumptes delictes de contraband i participació per complicitat en un delicte de lesa humanitat o de genocidi. El magistrat considera que els investigats varen actuar amb ple coneixement que el material seria emprat per a la fabricació d'armament. També que la banda d'aquesta C s'hauria duit a terme sense haver sol·licitat l'autorització corresponent al govern i sense inscriure en el registre corresponent. La investigació neix arran d'una denúncia d'una associació pro-palestina de Catalunya.
Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'alumnat de formació professional de Mallorca rebrà cursos sobre salut mental i gestió emocional a través d'un nou conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l'associació 3 Salut Mental. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El president del Consell, Llorenç Galmés, i el president de l'entitat, Alfons Suárez, han firmat avui l'acord que permetrà posar en marxa aquesta iniciativa pionera adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. El programa inclourà 6 jornades de franc a cadascun dels 17 centres de formació professional on s'aplicarà inicialment, tot i que l'objectiu és estendre'l als 31 centres de l'illa en els pròxims anys.
A Porto Cristo, la brigada municipal instal·larà una lona provisional per cobrir la claraboia del centre escolar que hi va ser arrabassada pel vent.
Els 350 alumnes del CEIP mitjà demà han pogut fer classe amb normalitat avui. La peça de metacrilat, de la qual ahir es va desprendre una part per mor de la ventada, ja ha estat completament retirada.
I el Consell Insular ha presentat una nova ruta senderista del Camí de Santiago des de Mallorca.
Concretament, partirà del Monestir de Lluc i acabarà a l'Església de Sant Jaume de Palma. En total, passarà per 11 municipis.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable és un accident a la via de cintura, a l'altura del cementari en sentit aeroport, on trobaran el carril dret ocupat, cosa que està provocant molt de tràfic lent i retencions cap al moment, arriben des del punt fins a l'altura de sortida, des de Son Dureta. També trobaran tràfic lent a les arribades de Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I a lo que són la resta de principals carreteres de Mallorca, troben tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'associació Girassol.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, l'alumnat de formació professional de Mallorca rebrà cursos sobre salut mental i gestió emocional a través d'un nou conveni de col·laboració entre el Consell Insular i l'associació 3 Salut Mental.
El president del Consell, Llorenç Galmés, i el president de l'entitat, Alfons Suárez, han firmat avui aquest acord que permetrà posar en marxa la iniciativa pionera adreçada a joves d'entre 14 i 17 anys. El programa inclourà 6 jornades gratuïtes a cadascun dels 17 centres de formació professional on s'aplicarà inicialment, tot i que l'objectiu és estendre'l als 31 centres de l'illa en els pròxims anys. Segons el coordinador de la iniciativa, Òscar Ramírez, aquestes sessions volen oferir eines pràctiques per al benestar emocional i treballar aspectes com l'autoconeixement, la resiliència i la comunicació assertiva.
Unes conferències, ja se tractarà, se millora de l'autoestima, mirar futur en positiu, se gestionaran les emocions, però sobretot milloren també la convivència a dins els centres i dins les aules.
El que intentem fer és donar eines vivencials concretes perquè els joves puguin gestionar el seu benestar emocional d'una forma agradable, conscient, sincera.
El projecte, que disposa d'un pressupost inicial de 130.000 euros anuals, pretén fomentar que els joves puguin parlar dels seus sentiments i desenvolupar una relació més sana amb les seves emocions.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:35 a Porto Cristo, la brigada municipal instal·larà una lona provisional per cobrir la claraboia del centre escolar que hi va ser arrabassada pel vent. Avui els infants han pogut tornar a les aules.
I han pogut fer classe amb normalitat. Són els 350 alumnes del CEI mitjà de mà. La peça de metacrilat, de la qual ahir es va desprendre una part per mort de la ventada, ja ha estat completament retirada i durant el dia d'avui els serveis de manteniment de l'Ajuntament de Manacor instal·laran una lona provisional per cobrir la claraboia durant el cap de setmana i evitar que hi pugui entrar aigua. Això mentre prepara la substitució definitiva d'aquesta peça. La ràpida actuació de l'equip de docents i dels equips d'emergències va evitar que ningú no resultat ferit, tot i que ha quedat en un ensurt. Toni Clar és el director de l'escola.
Ara vendran a col·locar una lona damunt perquè dona aigua els caps de setmanes i res, vull dir, han mogut tots i un dia ben normal com un altre. Sí, va ser un ensurt, vam haver de tancar el nen dins les aules perquè no sabíem exactament el que podia passar, si cauria per avall o no, però bueno, vam venir bombers tot d'una i vam poder retirar, una vegada que el nen havia sortit, vam poder retirar el que hi havia dalt i anar sense cap tipus de perill.
D'altra banda, Educació ha tret a licitació les obres de millora de l'accessibilitat i l'evacuació del CEIP Sant Juny de Sant Joan. El projecte té un pressupost de 455.000 euros i un termini d'execució de 9 mesos. Està previst que es dugui a terme entre el primer i el tercer trimestre del 2026.
Concretament, es farà una rehabilitació parcial de l'edifici per incorporar recorreguts accessibles, adequar-lo a la normativa d'evacuació en cas d'incendi i reformar la zona dels banys de la planta baixa. Així, es construirà una rampa accessible a l'entrada principal, es reduirà l'amplada de l'escala existent i es renovaran els pluvials.
Mentrestant, a l'Aro l'Ajuntament destinarà 5.000 euros per reforçar l'atenció a l'escola d'estiu i garantir la participació de tots els infants del municipi.
El consistori ha firmat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Famílies d'Alumnes del CEI Pere Rosselló Oliver amb l'objectiu de donar suport a l'escola d'estiu del centre. Mitjançant aquest acord, el consistori destina 5.000 euros per reforçar la contractació de personal addicional i garantir així una atenció adequada i de qualitat, sobretot per als infants amb necessitats educatives especials.
Més per Mallorca reclama explicacions urgents pel col·lapse i la desorganització a les residències d'Oms i de Sant Miquel a Palma.
El partit ecosobiranista reclama al Consell de Mallorca i a l'IMAS que assumeixin responsabilitats per la situació denunciada per part dels treballadors. Segons el sindicat UGT, aquests centres funcionen amb manca greu de personal, desorganització i pressió insostenible sobre els equips de professionals, una cosa que afecta directament a la qualitat de l'atenció a les persones residents. Catalina Inés Parelló n'és la portaveu de Més per Mallorca al Consell.
Des de Més per Mallorca demanam explicacions urgents al conseller Sánchez, president de l'IMAS, per aquest col·lapse i aquesta desorganització que ha estat part de denúncia per un sindicat a la residència d'Ons Sant Miquel. No pot ser que aquestes residències ni cap altra funcionin amb manca de personal, amb una desorganització i, sobretot, pressió cap als treballadors d'aquestes residències.
I la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha celebrat una nova edició de la taula de formació, ocupació i empresa, un espai de participació i treball col·laboratiu que reuneix les principals entitats públiques i privades del territori per avançar de forma conjunta en el desenvolupament local i la generació d'ocupació sostenible.
Durant la sessió, la Mancomunitat ha presentat el projecte d'estudi de necessitats formatives i laborals del Pla de Mallorca, que es durà a terme durant els pròxims 3 mesos. Aquest estudi permetrà identificar els perfils professionals més sol·licitats i adaptar l'oferta formativa a les necessitats reals del mercat laboral del territori. A més, s'ha posat en relleu la importància de la intel·ligència artificial en l'àmbit formatiu i empresarial. Després de la reunió, s'ha dut a terme un espai de treball en xarxa entre les entitats participants que ha inclòs una petita degustació de producte local.
I a tot això a Muro, darrer dia, perquè els veïnats votin entre una vintena de propostes ciutadanes que s'inclouran en els pressupostos de l'any que ve. Cada resident pot triar 3 propostes i l'Ajuntament invertirà 120.000 euros una vegada es determini quines són les elegides.
En concret, hi ha 21 propostes de temes molt diversos, com l'organització de rutes saludables, la instal·lació de fonts d'aigua, la millora dels carrers del centre històric i de les instal·lacions esportives, a més de la construcció d'un rocòdrom. El procés de votació es va obrir divendres passat i es tanca avui. Les propostes es triaran en funció dels vots que rebin. És la primera vegada que l'Ajuntament posa en marxa uns pressupostos participatius, un procés que va començar el mes de març, quan els veïnats varen tenir 15 dies per fer propostes, una setantena varen arribar en total. Després de passar pel filtre dels tècnics del consistori, varen quedar les 21 que s'han votat aquesta setmana.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, 2:40. El Consell Insular ha presentat una nova ruta senderista del Camí de Santiago des de Mallorca, que partirà del monestir de Lluc i acabarà a l'església de Sant Jaume a Palma. En total passarà per 11 municipis: Escorca, Caimari, Selva, Inca, Lloseta, Binissalem, Alaró, Consell, Santa Maria, Marratxí i Palma, amb aturades a l'església de Montserrat i, com dèiem, Sant Jaume.
El Consell ha explicat que aquesta era una demanda molt estesa entre els peregrins. Una ruta... La ruta estarà molt cuidada amb la creació d'un segell específic per cada poble perquè els participants puguin estampar-lo en la seva credencial de peregrí del Camí de Santiago, tal com marca la tradició. La nova ruta, oficial i homologada, tindrà un recorregut de 67 quilòmetres amb un itinerari principal de 58 més 9 quilòmetres d'accessos. Es podrà completar en diverses jornades, etapa per etapa. Quan el peregrí arribi a Sant Jaume, té diverses opcions: acabar a Palma o continuar per agafar el camí francès o connectar directament amb la península fins a Santiago. Pedro Bestart és el conseller de Medi Ambient i Medi Rural.
Una demanda històrica de muchos peregrinos que desde el Consell de Mallorca vamos a hacer realidad. Una ruta con un componente cultural, medioambiental y deportivo, que también servirá para dinamizar los 10 municipios por lo que transcurre.
L'objectiu és que el projecte definitiu estigui redactat el primer semestre de l'any que ve.
I l'embarcació de la Guàrdia Civil Duque d'Ahumada arriba diumenge a l'estació naval de Portopí i els ciutadans podran visitar-lo de manera gratuïta el mateix diumenge de 10 del matí a 1 del migdia.
És la nova embarcació que té la Benemèrita per perseguir la migració irregular i el narcotràfic. El vaixell té 5 cobertes, una heliport, 2 embarcacions ràpides d'intercepció i rescat i un submarí no tripulat que pot operar a 1.000 metres de profunditat. El Duque d'Ahumada té una autonomia d'11.000 milles nàutiques i pot fer operacions en alta mar sense aturar el port durant un màxim de 30 dies. Paco Molina, portaveu de la Guàrdia Civil.
Para nosotros es básico tener la tecnología puntera, porque todo lo que sea mejorar en tecnología ayuda a la Guardia Civil a realizar de una manera mucho más efectiva la labor que viene desarrollando en el mar. La idea nuestra es que la ciudadanía pueda conocer este buque. Para ello hemos organizado la jornada de puertas abiertas para el próximo domingo, día 26, en horario de 10 a 13 horas. Es una actividad totalmente gratuita, por lo que invitamos a todas las personas mayores, jóvenes, niños que quieran visitarlo.
I més propostes per al cap de setmana. L'Ajuntament d'Inca donarà demà a les 12 del migdia el SUS a la segona fira dedicada un any més a l'esport i l'oci. Els responsables d'inaugurar la festivitat seran la batucada Fieres d'Inca i els participants del Tas de Vall amb una cercavila des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de la Llibertat.
Els esdeveniments principals estan relacionats amb l'esport i el motor, però també, com des de fa ja anys, es dona importància a tot allò que té a veure amb l'oci, especialment la música, la gastronomia i les activitats infantils. Aquest cap de setmana se celebra també el tradicional homenatge a la gent gran i els matrimonis que fan 50 anys. La Fira de Gastronòmica Vermut Bo, una nova edició del Tas de Vall, Leatherfest i la Fira del Disc. I com a novetat, activitats commemoratives del 150 aniversari de l'arribada del tren a Inca de la mà dels amics del ferrocarril a la plaça d'Espanya.
I també demà Llucmajor commemorarà el 676 aniversari de la mort del rei Jaume III amb una recreació històrica de sa batalla, un acte que commemora un dels episodis més rellevants i simbòlics de la història de l'illa.
Un dels moments més destacats de l'acte serà la recreació d'un combat medieval protagonitzat per un grup de figurants que escenificarà la lluita entre les tropes del rei Jaume III i les de Pere IV d'Aragó, el darrer enfrontament que va marcar la fi del Regne de Mallorca.
I un darrer punt, perquè la carrera Mallorca en marxa contra el càncer provocarà talls de trànsit i desviaments dels autobusos de l'MT diumenge a Palma.
L'activitat discorrerà pel centre de ciutat i es posarà en marxa un dispositiu especial. Així, demà a partir de les dues ja quedaran anul·lades les aturades de taxis i de bus turístic ubicades al carrer d'Antoni Maura. Diumenge, a partir de les 6, es tancarà el trànsit d'Antoni Maura.
Amb aquest apunt arribem a les 2:45. Continua la informació. Aquí a Beta Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, Miqui Tous.
Bon dia.
Comencem amb Takuma Sano, que pot ser la gran novetat a la convocatòria del Mallorca per jugar diumenge contra el Llevant.
Sí, el japonès fa dos dies que s'entrena en normalitat i podria tornar a una llista de convocats després de gairebé un mes lesionat. Continuaran de baixa Kumbula i també el lateral Toni Lato. El Mallorca cercarà diumenge sumar la seva segona victòria consecutiva per consolidar la seva recuperació. Escoltam el jugador del conjunt vermell, Antonio Sánchez, en declaracions a IB3 Ràdio.
Muchas ganas de seguir con la dinámica, pues sobre todo de la segunda parte, de también darle a nuestra gente pues la imagen que yo creo que le gusta y que le dimos en muchos tramos de la temporada pasada y de llevarnos pues una alegría juntos. Y al final creo que no hemos tenido esa tarde o ese fin de semana de que ellos disfruten de nosotros disfrutar de jugar y bueno, un poco eso.
Antonio Sánchez també reconeix que a Sant Sebastià contra la Reial Societat l'equip va tocar fons.
Yo creo que San Sebastián fue un punto de inflexión porque fue como decir, ¿a dónde vamos? Yo creo que ese día marcó el antes y el después de al menos decir, oye, vamos a morir, pero si morimos, que sea con nuestra idea. Y bueno, yo creo que en Sevilla, sobre todo la segunda parte, se empezó a ver. Es verdad que queda mucho que mejorar y bueno, es lo importante, pero yo creo que la segunda parte es el camino y los brotes verdes esos de los que habló un poco el míster y yo creo que hay que seguir en esa dirección.
I ja per acabar, el futbolista del Mallorca ha recalcat que el vestidor està unit.
Lo que es el vestuario y tema compañeros, pues un tema que puede pasar con total naturalidad, se tomó una decisión, nosotros la respetamos. El equipo yo lo he visto siempre unido, pero a nivel de día a día y de entrenamiento yo creo que se estaban haciendo las cosas bien y bueno, es cuestión de ajustar los detalles, de hilar muy fino y de que lleguen los resultados.
Diumenge juga el Mallorca a les dues, però la jornada primera comença avui amb el partit que disputaran a les 9 del vespre a Pamplona, l'Osasuna i el Sevilla.
I avui comença una nova etapa a la selecció espanyola.
Amb la seleccionadora Sònia Bermúdez al capdavant, avui el combinat nacional amb tres mallorquines, Catacoll, Mariona Caldentall i Lucía Corrales disputa a les 8 del vespre el partit d'anada de la Lliga de les Nacions, partit de semifinals contra Suècia. Escoltam el que ha dit a la prèvia d'aquest partit la nova entrenadora Sònia Bermúdez.
El juego de España es muy, muy reconocible en todo el mundo. Es un equipo que tenemos futbolistas para tener la posesión. Lo dije también, queremos meter pequeños matices para para poder ser cada día mejores y poder seguir ganando títulos. Pensando en mañana, que es lo más inmediato, lo tenemos en la cabeza, tenemos a Suecia en la cabeza, e intentar ganar ese partido, que va a ser un partido durísimo.
Aquesta partida entre Espanya i Suècia es disputarà a l'estadi de la Rosaleda de Màlaga i començarà a les 8 del vespre.
Miguel Álvarez debutarà diumenge a la banqueta de l'Audi Eivissa.
El tècnic andalús vol estrenar-se amb una victòria contra el Terol i, a més, fer-ho davant la seva afició de l'Audi Eivissa. Informa Dylan Marí.
Avui Miguel Álvarez ha analitzat la prèvia del duel d'aquest diumenge davant el Terol. Un partit que arriba amb fins a 6 baixes. Sufian, Santi Müller i Del Pozo per sanció, mentre que Senyer, Tamir i Gallar continuen lesionats. Malgrat tot, el tècnic confía plenamente en la resta del grupo.
La tristeza de uno del que no está es la alegría de otro del que está. Entonces lo que tienen que estar es muy bien, sí, preparados para cuando le llegue la ocasión. Yo estoy convencido de que los chicos que van a entrar por los que no están lo van a hacer muy bien.
Álvarez ho té clar, només val guanyar. El nou entrenador assegura que l'equip està preparat i que, sota cap concepte, es conformaran amb menys. Escoltem el tècnic.
Yo quiero ganar siempre. Si no se gana, pues tendremos que seguir trabajando. El ganar te ayuda a ganar y te ayuda sobre todo a que los jugadores crean en tu idea.
Amb el relleu a la banqueta, alguns jugadors en pocs minuts veuen oberta una oportunitat per guanyar protagonisme. Un d'ells és Davo, que a causa de la sanció de Sufian i Santi Müller serà l'únic davanter disponible per aquest cap de setmana. Per fi podria assumir el lideratge ofensiu que reclama l'afició.
Pero bueno, no me hubiera gustado que lo hubiera cometido, me hubiera gustado tenerlo. Ahora no tenerlo a tres partidos, que acabo de llegar yo, pues es una pequeña... Iba a decir la palabrita, no la voy a decir.
La afició de la Eivissa espera canvis i una reacció definitiva. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, la UD Eivissa tindrà una nova oportunitat per enlairar-se i tornar a mirar amunt a la classificació.
L'Illes Balears Palma Futsal afronta aquest dissabte el segon partit de la setmana.
Sí, i el segon que disputarà a casa, al Palau de Sant Moix. Els mallorquins rebran la visita del Movistar Inter, tot un històric, a qui costa no veure a la part alta de la classificació. Actualment ocupa la desena posició i només ha guanyat un partit aquesta temporada del set que ha disputat. Escoltam el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Importante, ¿no? Ya en el tramo que estamos de la primera vuelta, pues la verdad que los puntos cuentan mucho para de cara a este primer objetivo, que es la clasificación para la Copa de España. Centraditos en el partido de mañana, que sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado ante un gran rival que bajo mi punto de vista, en mi opinión, el juego que están realizando no lo reflejan en la clasificación.
Per aquest partit, Antonio Vadillo té les baixes de Piqueras per lesió i també del porter Müller per sanció. El Palma Inter de demà començarà a les 8 i mitja del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
I passada la ressaca de la Copa d'Espanya, la primera FEB reprèn la competició de Lliga.
Demà juguen l'Estia a Menorca i el Fiwi a Mallorca. Els menorquins volen donar una alegria a la seva afició en el seu darrer partit a casa en un mes i mig. Miquel Cardona.
L'Estia Menorca s'acomiadarà demà de la seva afició fins al pròxim dia 6 de desembre. Seran 42 dies sense competir a Vintaufa. Els menorquins jugaran les següents setmanes 3 partits a domicili a Calourense, Palmer i Oviedo, a més de tenir la jornada de descans i el cap de setmana de les finestres FIBA. És per a l'Estia, per tant, un motiu afegit a la necessitat sempre innegociable de guanyar. En aquest cas, de guanyar el Cartagena de Félix Alonso, que arriba a la cita amb dues victòries, una més que els menorquins. Javi Zamora reclama, sobretot, concentració absoluta des del salt inicial.
Un montón de pequeñas situaciones y de pequeños detalles que seguramente vayan a influir en el partido, y por eso te decía que el tema de la concentración va a ser un factor determinante. Cómo entremos al partido, cómo pongamos el foco en las cosas que dependen de nosotros, en el plan de partido y tratar de mantener esa cara competitiva que tanto nos está dando en este inicio de temporada.
L'entrenador madrileny recupera el pivot austríac Finchot, una volta superada la viriasi que l'ha fet perdre els dos darrers partits. L'Estia Cartagena es juga demà a partir de les 7:30.
I a les 6:30 el Fiwi Mallorca intentarà saltar una de les pistes més complicades de la categoria, la del Fuenlabrada. El rival és un dels quatre equips invictes en aquest inici de calendari. Sentim el tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Cano.
Siempre pensando en el rival y preparando cosas que nos vamos a enfrentar, pero siempre manejando nuestros conceptos. Entonces hace muchos días que estamos preparando este partido. Entonces le estoy haciendo un truquito a la cabeza también con eso que te estoy diciendo. Pero sí, lo hemos manejado de ir partido a partido, de ponernos no solo objetivos de resultados, sino también objetivos de rendimiento para los partidos, cosa de ir mejorándonos a nosotros mismos.
Diumenge serà el torn del Palmer, que rebrà la visita de l'Oviedo, i a la Lliga Challenge l'Azul Marino cercarà demà la cinquena victòria consecutiva a les 5:30 contra l'Iraurgui. Escoltam el tècnic del conjunt mallorquí, Alberto Antuña.
Lo primero era el compromiso, ¿no? Ya saben por qué están aquí, ya saben cuál era el objetivo, ya se han comprometido con ese objetivo, con el club, con sus propias compañeras, con el cuerpo técnico, y entonces, bueno, también saben que si no se está bien atrás, no se va a jugar lo que muchas querrían, ¿no? Yo creo que el equipo disfruta, el equipo se conecta y luego adelante, por el talento que tenemos, que es superior a la mayoría, bueno, pues las cosas salen más cómodas.
I acabam amb tenis. Jaume Munà juga en aquesta hora els quarts de final del torneig de Basilea.
Sí, el mallorquí s'enfronta al canadenc Félix Auger-Aliassime i de moment el partit va bé, es disputa el primer set i Munà guanya per 5-2.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i en tornar a les novetats del cinema.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos, és divendres, toca repassar les estrenes cinematogràfiques amb Toni Escanellas, que arriben amb aroma de festes de Tots Sants.
Això sempre passa, tomba l'octubre, magranes, castanyes i una bona pel·lícula de terror.
¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté.
Lo que vivió en aquel...
És la segona part de Black Phone, anglesa, que du per títol el mateix, però amb un dos a de vora, no s'han romput el cap. Està ben feta, res que no canviï ja, però té tots els elements de cinema de terror clàssic. I quan dic tots, és tots. Una cabina amb un telèfon al més enllà, un campament, un mal son que és real, adolescents, bicicletes i un tipus en careta que mata. Aneu-hi si vos agraden els ensurts, no hi aneu si vos agraden les sorpreses. Va, més coses, no canviem molt.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
No penseu que han tornat bojos, segur que ja heu sentit aquest tràiler en aquesta casa. S'estrena Los Domingos als cinemes, un thriller metafísic, podrien dir a l'espanyola, hem inventat la categoria, protagonitzat per un grapat de joves i una de les grans, Carmen Maura, la sentiu de fons, una veu inconfusible. No és una pel·lícula de terror, molt poc gore i un poc de debat espiritual, això sí. I vos sona perquè s'ha preestrenat el Festival de Cinema Evolution, que n'han parlat molt en aquesta casa. I ara va, una més mainstream. Segur que no heu sentit a parlar, el rodatge ja està en notícia i ho és des de fa estona, du per nom Deliver Me From Nowhere i abans Springsteen. Per tant, ja haureu deduït, i per la música que acompanya el tràiler, que és La vida de The Boss. Parla d'aquells anys complicats dels primers discos, el gran tema, qui fa d'ell, qui fa de protagonista, i és Jeremy Allen White, un dels grans, segurament una de les grans promeses. L'haurem de veure per poder jutjar, en tot cas, i tanmateix, la música és original. I més terror, perquè també s'estrena la japonesa Chainsaw Man, l'home de la serra mecànica. Frankenstein, també, nord-americana. Per tant, teniu on triar. Crit o Confit, salut i cinema.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir. Ses ganes de ser més que amics, una casa i una copa.
De Superlluna és el títol del darrer disc de Dona Llop. El presentaran diumenge al Teatre Principal d'Inca. És el quart disc d'estudi d'aquest conjunt mallorquí, un treball en què s'aposta per nous sons propers al pop més actual.
De 0 a 1000, que ara sentiu, és el darrer senzill del disc de Superlluna, que Dona Llop presentarà diumenge a Inca. És un treball amb el qual el grup fa un canvi de rumb musical, però sense oblidar els seus orígens. Escoltem la compositora i cantant de Dona Llop, Joana Pol.
Hem estat un grup que mos donava molta la introspecció. Cercàvem emocions fortes, però des de el repòs. I ara esperam que aquest diumenge la gent hi hagi un moment que no pugui seure més a la butaca i s'hagin d'aixecar un poquet a remenar el cos.
I de precisament el concert de diumenge Inca serà el preludi del llançament del disc al mercat, que tindrà lloc el 5 de desembre.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 24 d'octubre, que passen per la petició d'Algèria de repatriar 7 menors que varen arribar tots sols en una barca a Eivissa el mes passat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El motiu és que els pares d'aquests adolescents s'han reclamat exercir la pàtria potestat i la Fiscalia ja en tramita l'expedient, segons el Ministeri de l'Interior. Es tracta d'una mesura, això sí, excepcional, ja que el Consell d'Eivissa acull altres 70 infants i joves d'aquest país i en cap d'ells Algèria ha sol·licitat que tornin. El president de la institució insular, Vicent Marí, reclama que aquesta repatriació es faci extensiva a la resta de menors a càrrec seu.
Cada vegada que arriben menors, una vegada se'ls hi fa l'afiliació, nosaltres ens posem en contacte amb l'ambaixada argelina enviant-li els datos d'aquests menors que... de manera que els repatriïn, de manera que facin els tràmits necessaris perquè els tornin cap al país d'origen. Amb aquest Argelia mai se mos havia contestat a cap d'aquestes comunicacions que havien fet a l'ambaixada argelina.
D'altra banda, la presidenta del govern, Marga Proens, ha enviat una carta a Pedro Sánchez sol·licitant l'activació permanent de Frontex a les Balears.
El vicepresident del govern, Antoni Costa, insisteix que cal una presència efectiva de l'agència i les illes amb personal i mitjans propis per garantir, diu, la seguretat i el control de la frontera marítima.
I sí, el govern de les Illes Balears considera que només l'activació de Frontex i instal·lació de Frontex a les Illes Balears té un caràcter dissuasori. Sí, ho considerem així, per molt que diga el delegat del govern. I per això ens preguntam, a què està esperant? Que no es faci, no es prengui per beneix? Qui ha vist Frontex a les Illes Balears? Tenir un avió a Màlaga és activar Frontex a les Illes Balears.
És una altra de les notícies de la jornada. Espanya i Alemanya acorden dialogar sobre l'oficialitat del català a Europa.
L'acord arriba després de l'advertència de Junts sobre el trencament amb el PSOE que la formació de Puigdemont debatrà dilluns a Perpinyà. En un comunicat conjunt, amb dos països asseguren que el diàleg s'obrirà a la major brevetat per tractar el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües oficials de la Unió. Consideren que la incorporació d'aquestes llengües constitueix una part essencial de la identitat nacional plurilingüe d'Espanya.
Els titulars del dia passen també per la plantada de les comunitats del PP al Consell Interterritorial de Salut enmig de la crisi pels cribratges de càncer.
Els consellers populars denuncien la utilització partidista d'aquest òrgan i la imposició, diuen, de criteris de la ministra de Sanitat que Respon i ha acusat aquests governs de PP de voler ocultar dades dels cribatges de càncer. Són la consellera de Salut de les Balears, Manuela García, i la ministra, Mònica García.
Ha intentado sacar rédito político de un asunto que lo que debería de hacer es unirnos a todos en un mensaje único. No hemos ocultado datos de cribado, ni hemos negado, ni nos hemos negado a compartirlos. Sin embargo, no existe ningún documento del Ministerio que regule la evaluación de estos programas.
Vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que las consejerías, los consejeros del Partido Popular den respuesta y den información. Van a tener, por supuesto, noticias de nuestros servicios jurídicos.
Mentrestant, la Fiscalia ha obert una segona investigació sobre aquesta crisi a Andalusia per la presumpta manipulació de mamografies.
Ja ha quedat conformat el jurat popular que jutjarà els